I d'algunes vegades ja ens han referit a les similituds que hi ha entre la nostra societat actual i algunes de les grans distopies descrites a obres de la literatura del segle XX, com ara 1984, d'Orwell, Un món feliç, de Huxley, o també Fahrenheit 451, de Bradbury, entre d'altres. Avui comptam amb la visió i l'anàlisi d'un pensador, filòsof de la ciència i doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, que ha publicat l'assaig que du per títol Pandèmia i postveritat, la vida, la consciència i la quarta revolució industrial. I avui és amb nosaltres per destripar una mica la seva percepció d'aquest món i també de tot allò que vendrà. Jordi Pigem, molt bon dia, benvingut a La Gran Vida.
Molt bon dia, Mònica. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies també per dedicar-nos una estona en aquest dia de Pasqua, aquest diumenge de Pasqua, que sol ser un dia també molt familiar, però bé, molt contents que ens acompanyis. Jordi, s'ha acabat la pandèmia?
La pandèmia s'ha acabat. La pandèmia de Covid-19. El que no s'ha acabat és la pandèmia de restriccions, és la pandèmia d'utilitzar el que està passant per imposar mesures totalitàries, per augmentar les desigualtats econòmiques, per generar por i per portar-nos cap a una societat en la qual les persones cada vegada són menys persones, tenim menys drets sobre les nostres vides, i cada vegada més creix el poder de les grans multinacionals, de les grans entitats financeres i de tota una sèrie d'interessos creats que clarament han anat guanyant poder a través de tot el que ha estat la Covid.
En aquest sentit, hem vist també que els països, sense anar més enfora a Europa, han perdut, en certa manera, la seva sobirania en prou d'aquest bé comú, no? De la Unió Europea i d'aquests altres organismes supranacionals. En aquest sentit, això també ens dona una pauta, no? En relació a això que explicaves, que hi ha també unes... És a dir, que canvien, en certa manera, les persones o les entitats que dirigeixen el món, no? En aquest sentit, parles també, o fas referència ara, en aquests lobbies de pressió que, al cap i a la fi, en certa manera, inverteixen tant que acaben decantant-se balança cap a un costat o un altre, no?
Sí, per exemple, explico en el llibre aquesta concentració de poder econòmic tan impressionant que tenim avui en dia, com va bé la crisi del 2008, es deia que l'1% tenia tant com el 99%. Avui en dia és el 1% de l'1% que té tant com el 99,99%. I això es vehicula especialment a través del que s'anomenen els grans fons d'inversió. Els més importants són BlackRock i Vanguard. I aquestes entitats financeres controlen un volum de diners superior al producte interior brut de Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia, França, Rússia i Espanya juntes.
Juntes?
Juntes. I, per tant, tenen un poder impressionant sobre tota mena de governs i, a més, són els principals accionistes de la gran majoria de totes les empreses. De les empreses tecnològiques, de les empreses petrolieres, de les empreses farmacèutiques i de les empreses que hi ha al darrere dels grans mitjans de comunicació privats. Per tant, tenen un poder sense precedents, un poder que no havia hagut mai abans de la història, per orientar les coses cap a una banda o cap a una altra. I això s'ha accelerat amb la pandèmia. I hem vist aleshores com les empreses tecnològiques, el 2020, es van fer d'or. Amazon, totes les empreses relacionades amb la informàtica, amb els ordinadors, etc. I després, doncs, les empreses farmacèutiques, amb tota la imposició d'una sèrie de remeis que al final s'ha vist que eren molt menys segurs i molt menys efectius del que ens deien.
També a l'assaig, bé, parles de com aquestes grans crisis serveixen també per implantar mesures restrictives, ho has dit ara també al principi, que llavors, tot i que sembli que la crisi s'acaba o s'esvaeix, es mantenen llavors temps. Què ens ha deixat aquesta pandèmia, que no tornarà mai a ser com abans?
A veure, estem parlant de que s'acaben les restriccions, però no només segueix la mascareta com a imposició en el transport públic, sinó que per viatjar la immensa majoria de països d'Europa segueixen necessari el passaport Covid. Aleshores, una cosa que no marxarà és l'impacte psicològic que han tingut moltes d'aquestes mesures. És a dir, tenim moltes dades de com tota aquesta situació i tota la por que s'ha generat col·lectivament i sovint a través dels mitjans de comunicació ha fet augmentar les malalties mentals i els suïcidis, sobretot entre els joves. Persones menors de 40 anys han mort molt més de suïcidi que no pas de Covid. Aleshores, l'impacte que això ha generat psicològicament es manté i molta gent ara gairebé té por de sortir al carrer, té por de donar la mà, té por de veure's cara a cara amb les persones. Hi ha molta gent que segueix portant mascareta quan van amb cotxe, soles, amb les finestres pujades, no? Cosa que no té absolutament cap sentit a nivell de mèdic, no? Aleshores, això queda, i també queda aquest deixar que l'Estat decideixi per nosaltres. I fins i tot quan es parla de bé comú, si el bé comú ha d'anar trepitjant els drets fonamentals de les persones, aleshores això no és bé comú, perquè tots els totalitarismes es basen en aquesta idea d'una cosa comuna. Però aquest bé comú només té sentit si mantenim la dignitat, l'autonomia de les persones i els drets fonamentals de les persones, que inclouen sortir de casa i entrar a casa teva quan tu vulguis. I inclouen poder decidir tota una sèrie de coses sobre la teva vida. Inclouen poder decidir què s'introdueix i què no s'introdueix en el teu cos, sense que hi hagi cap tipus de coacció. Mm-hmm. Aleshores, part del problema és que això ha estat com una primera ronda d'acostumar-nos a una sèrie de coses. I el que he de dir és que ara mateix hi ha tota una sèrie d'iniciatives que no només a nivell europeu, per exemple, planegen mantenir el passaport Covid, sinó ampliar les seves funcions. O sigui, a part del passaport que tots tenim, doncs ara apareix aquest nou passaport digital que incorpora una nova sèrie de mecanismes de seguiment de les persones, de seguiment a la llarga, això és el que es planeja, del teu estat de salut i de quins medicaments o vacunes t'has pres o no t'has pres. I a la llarga la idea, i això està en documents públics, a la llarga la idea és que també això inclogui el seguiment de totes les nostres activitats econòmiques i de tot el que fem. Aquest seguiment, aquest rastreig, ja estava en marxa a través de, sobretot dels mòbils i de les nostres connexions a internet. Mm-hmm. I és una de les maneres en què això ho podem relacionar amb 1984 d'Orwell, que tu esmentaves, no? Que és una societat basada en el control. També esmentaves Aldous Huxley, que és una societat totalitària basada en què la gent estigui permanentment distreta. I bé, l'epidèmia de distraccions ja la teníem de fa temps, no? Aleshores, hi ha iniciatives per seguir despersonalitzant-nos a base de més distraccions, a base de més control. I de fet, l'Organització Mundial de la Salut està preparant, amb tota una sèrie d'organismes internacionals, un tractat internacional de pandèmies que es votarà l'any vinent, el 2023, i que la idea és que s'aprovi al maig del 2024 i que donaria a l'Organització Mundial de la Salut autoritat absoluta per damunt de qualsevol govern, Ministeri de Sanitat, jutge o el que sigui, autoritat absoluta per imposar què s'ha de fer en cada país en cas d'una nova pandèmia. Tot això ara mateix ja s'està negociant. Uh-huh. I la idea és que amb l'epidèmia del Covid cada país ha fet la seva i això no ha anat bé i per tant hem de tenir una estratègia única, però aquesta estratègia única vol dir acabar amb la sobirania nacional de tot tipus d'estats. O sigui, dit clar, això és una mena de cop d'estat global amb tota una sèrie d'interessos creats econòmics i polítics terribles que hi ha al darrere, i això és una cosa que no n'estem parlant prou, perquè significa un canvi radical del que és les nostres vides i les nostres societats.
Jordi, hem vist també que s'ha criticat molt tot el que expliques en aquest assaig, i en aquest sentit fins i tot hem trobat ara, preparant-se entrevista també, a part de llegint el llibre, que també cal verificar això que tu dius i que hi ha fonts que també te desmenteixen, no? Alguns dels arguments que defenses. Com és que avui en dia necessitem que vengui un altre a dir el que hem de creure o no? És que no tenim criteri propi?
Bueno, precisament el que ja és una epidèmia de confusió que alimenten aquests autoanomenats verificadors. És a dir, quan a mi un verificador d'aquests va dir que jo dic falsedats, els que diuen falsedats i ho saben perfectament són ells. Per exemple, a mi em van acusar d'haver dit van acusar que era fals que les anomenades vacunes són experimentals. Però és que això està en tots els documents de l'Agència Europea del Medicament. Aquests verificadors són persones, són mercenaris a sou dedicats a generar confusió. Quan el doctor Joan Ramon Laporte, que és el més gran expert en farmacovigilància a l'Estat espanyol, va declarar al Congrés dels Diputats i bàsicament el que va fer va ser ampliar el que jo havia dit a la meva entrevista a TV3, que és aquesta que criticaven aquests mercenaris. Doncs el doctor Joan Ramon Laporte, també aquest tipus de verificadors, van dir que no sabia de què parlava, que és un negacionista i un bebelgies i coses d'aquestes. Són absoluts disbarats. Aleshores, el que tenim és persones, en el cas de Laporte, no, per no parlar de mi, persones que tenen un coneixement mínim, que estan criticant autoritats que tenen un coneixement molt més profund. I en part el critiquen dient, ah, és que hi ha una altra persona que té una altra opinió. Aleshores, això el que fa és generar confusió. De tant en tant diuen alguna cosa que és certa, suposo que és per dissimular. Però en el que a mi em van acusar de que ells estaven verificant, cadascuna de les coses que deien era demostrablement falsa. Això podia portar a judici. Aleshores, aquests verificadors en concret, verificat, depenen d'un multimilionari que es diu George Soros. O estan finançats per ell. Altres depenen de l'òrbita de Bill Gates. Tots ells són empreses privades dedicades a generar confusió a canvi de diners. I, per tant, això és part del que també romandrà, quedarà, d'aquesta nova situació que hem entrat, que apareixen unes entitats que no se sap d'on han sortit, que de cop i volta s'arroguen el dret d'establir què és cert i què és fals. I en molts casos el que estan divulgant és autèntica confusió. I aleshores això també és una cosa que hem de vigilar molt. La pandèmia hauria d'ajudar-nos a aprendre a triar en qui confiem. Aprendre a triar quines fonts d'informació trobem verificables, certes, verdaderes, i quins líders polítics, científics, experts, etc., trobem que són de fiar. Perquè hi ha un interès deliberat en generar confusió i en dir que les coses no són com són i en donar gat per llebre. Aleshores, per exemple, amb el tema de les anomenades vacunes, que és com el que més van reaccionar, a hores d'ara, i amb els documents que s'estan publicant dels assajos clínics de Pfizer, és evident que Pfizer mateix, per exemple, sabia que aquest producte era molt, molt menys útil i menys bo del que ens han estat dient. Però això els verificadors no ens ho diran mai.
També veiem, de fet, conversam amb Jordi Pisem, que ha publicat un assaig, publicat per Fragment Editorial, i que du per títol Pandèmia i postveritat, i està subtitulat La vida, la consciència i la quarta revolució industrial, allà on, bé, parla de moltíssimes coses, en aquesta estona ens agradaria parlar de moltes, però realment, fent referència ara en això darrer que explicaves, Jordi, veiem que hi ha molt de mitjans de comunicació, moltes veus, molt d'opinador, però realment pluralitat no n'hi ha, no?
Clar, això és una de les coses que molts de nosaltres ens van fer pensar que aquí passava alguna cosa molt estranya des del principi, perquè la ciència sempre s'ha basat en contrastar opinions diverses. Des del moment que es declara la pandèmia a l'11 de març del 2020, hi ha científics eminents, epidemiòlegs del més alt nivell mundial, per exemple, que diuen, escolteu, això mai s'havia fet així. Quan hi ha una epidèmia, el que sempre es feia era protegir la gent vulnerable i la resta de la gent que segueixi fent la seva vida. Aquesta idea de confinament total de la societat, i a més gairebé global, o sigui, en moltíssims països, això no tenia precedents a la història de l'epidemiologia. I se'ns va voler fer creure que això era l'única cosa que es podia fer, i no estava basada en la ciència. I se'ns donaven unes gràfiques amb unes projeccions que van resultar que eren absolutament desorbitades, absolutament falses. Aleshores, en molts casos, el que se'ns ha estat dient que és la ciència, no és la ciència, sinó que és el màrqueting de les companyies farmacèutiques que influeixen en les agències reguladores, en els governs, etcètera, etcètera. I el que no hem tingut ha estat en cap televisió pública mundial, que jo sàpiga, un debat obert entre científics que defensen les mesures, molt bé, i científics que estan convençudíssims, que jo n'he conegut a molts, n'he llegit a molts i n'he tractat a molts, estan convençudíssims que aquestes mesures fan més mal que bé. Aleshores, en una societat democràtica, qualsevol gran tema genera un debat i per això doncs, tenim uns mitjans públics o privats que es dediquen a fer debats. Però es dediquen a fer, en aquests dos últims anys s'han dedicat a fer debats sobre altres coses, però aquest tema tan gran que ha afectat les nostres vides com cap altra cosa que haguem experimentat nosaltres des que vam néixer. Aquest tema tan important de què, com organitzem la societat i la vida de les persones davant la Covid, d'aquest tema no s'ha pogut dir res. I això és una cosa absolutament simptomàtica d'una manca de democràcia, de pluralitat i d'una despersonalització, perquè les persones al capdavall són totes úniques i repetibles i el valor de la societat humana és que persones diferents puguem contrastar les nostres opinions. Però això no s'ha permès, aquest contrast d'opinions.
Jordi, com valores el que passa ara a Xangai, que és la ciutat més poblada del món, que està patint un confinament sever, no? En certa manera, i quan aquí, per altra banda, donant per acabar d'aquesta pandèmia, se parla també d'aquesta gripalització. Penses que això, com va passar en la primera gran onada, pot arribar també aquí?
És que és molt curiós el que està passant a Xangai, perquè totes les notícies que jo llegeixo, a part dels vídeos que veus que són terribles de l'estat d'imposició totalitària i de violència que això està generant, totes les notícies que llegeixo parlen dels casos que van pujar, no, que s'han detectat, la immensa majoria dels quals són asimptomàtics, però mai es parla de morts. Mai es parla de morts. Aleshores, el que sembla ser que està passant a Xangai és una variant com l'Omicron, o una subvariant de l'Omicron, que, com el que ha passat aquí, doncs potser és més contagiosa, però no pot tenir una mortalitat molt baixa. A la Xina moren cada dia 30.000 persones de tota mena de malalties. A Xangai no ens arriben notícies de cap mort. Aleshores, s'ha creat una dinàmica en la qual la por al contagi permet imposar mesures totalitàries que són absolutament desproporcionades. De fet, a Xangai, el que està passant és que molta gent està morint perquè no pot anar a l'hospital. A la majoria de barris de Xangai, la gent no pot sortir de casa si no és únicament per fer-se un test de Covid. No poden sortir ni per anar a comprar. Les autoritats entreguen de tant en tant menjar. No poden sortir per res. I aleshores hi ha gent que té altres malalties, perquè la gent es mor de moltes altres coses. La Covid mai ha estat la primera causa cap dia de mort en el món. I aleshores, amb aquesta obsessió, perquè és una obsessió, amb aquesta qüestió concreta, que a més, si la majoria de les persones són asimptomàtiques, és una cosa que només depèn d'una prova, que és molt poc fiable, doncs això és una eina gairebé perfecta per imposar un control absolut sobre les persones, perquè la immensa majoria estan perfectament sanes, no els hi passa res. En el pitjor dels casos, el que hi ha és un contagi d'una cosa que no és pitjor que la grip. Perquè, a més, com estic dient, no ens arriben dades de morts. Aleshores, això no té claríssimament cap propòsit sanitari, el que està passant a Xangai, té un propòsit d'augmentar el control totalitari sobre la població. Potser ho fan a Xangai perquè, com ho han fet a Hong Kong, per cert, la pandèmia va servir per esclafar completament el moviment independentista de Hong Kong. Allà més del 90% o del 99% de la gent volia independència respecte a Xina o volia que se respectés el seu estatut, i la pandèmia va servir per acabar completament amb tota mena de protestes. Mm-hmm. Perquè hi ha distanciament, mascareta, no es poden reunir les persones, etc etc. I ara, doncs amb aquesta excusa, perquè és una excusa, d'aquest contagi, doncs està fent alguna cosa semblant amb una altra de les grans ciutats xineses que, per les seves característiques, podia tenir alguna cosa d'europea o de valors europeus, no? Aleshores, el que hi ha a Xangai és la prova que el totalitarisme que ha vingut amb la pandèmia no ha acabat. Ha acabat l'efecte letal o l'efecte extremadament perillós d'un determinat virus, que va ser perillós especialment a la primera onada, però ja no és molt més perillós que altres coses que estan per tot arreu. El que mostra Xangai és que la voluntat d'aprofitar els temes de salut per despersonalitzar i per imposar situacions totalitàries, això no s'ha acabat. I, de fet, hauríem d'estar alerta amb el que està passant a Xangai perquè no passi aquí. Una diferència és que a Extrem Orient no hi ha els valors, històricament, els valors culturals de dignitat i caràcter únic de les persones que tenim a Europa, a Occident. A Occident hem tingut clar des de fa molt de temps que són pares i herència del cristianisme, que cada persona és única. A Orient, jo he estudiat molt filosofia oriental i valoro moltíssimes coses d'Orient, però aquest concepte de persona no ha estat mai tan desenvolupat. I aleshores allà a Xina és més fàcil que es faci aquesta mena de dictadura basada en un suposat bé comú, però que no és cap bé comú, perquè és en realitat un mal comú. I per tant, a Europa, hauríem de, Europa i a tots els països que tinguin una mica de seny, hauríem de vigilar molt que l'anomenat bé comú no trepitgi i no torni a trepitjar els drets fonamentals de les persones, perquè la gràcia de la vida humana és que cadascú puguem ser nosaltres mateixos, no que haguem d'estar tancats a les nostres cases per un suposat contagi que al capdavall és molt menys letal que altres coses.
Jordi, bé, la veritat és que encara no m'ha entrat en el tema de la tecnologia, que també dona per una altra mitja hora, però tornant un poc a les distopies, quins altres elements reconeixes avui en dia del que parlaven aquestes distopies i també d'altres, no? Hi ha la neollengua, en certa manera, aquesta reducció del vocabulari o de posar el no davant les paraules, un exemple, la polarització, la superficialitat o també la por, no?, com a emoció imperant, en certa manera. Què és el que veus?
Jo el que argumento en el llibre és que el que tenim és una mena de confluència de les estratègies que havien descrit Huxley i Orwell. Abans esmentava que Huxley és una societat que controla a base de tenir les persones permanentment entretingudes, tot el dia, des que es desperten fins que se'n van a dormir, que això en part s'aconsegueix avui en dia amb els mòbils. I Orwell descrivia una societat on hi ha un control central, un gran germà, que té pantalles que vigina els nostres moviments, contínuament. Això també es fa amb els mòbils, per cert.
Sí.
I aleshores el que tenim avui en dia és una fusió d'aquesta estratègia del control totalitari, de vigilar permanentment, vigilar les 24 hores del dia, cada ciutadà, i el tenir-nos permanentment entretinguts. Aleshores, sí que hi ha també elements de neollengua en la corrupció del llenguatge. Orwell deixa molt clar, en 1984, que una gran eina de control és empobrir i tergiversar el llenguatge, que les paraules deixin de significar el que significaven. I aleshores, per exemple, aquest mateix terme de bé comú, que s'ha utilitzat per imposar coses que ens porten a un mal comú. El fet que s'ha anomenat vacuna a un producte que surt del que a la indústria farmacèutica s'anomena en general teràpia gènica o teràpia genètica, i que no compleix els requisits del que tradicionalment s'ha entès com a vacuna, que és un producte que genera immunitat, no? Tu prens aquest producte i no agafes la malaltia. Tots coneixem casos de persones vacunades dos o tres vegades que agafen la malaltia i la transmeten. Per tant, això serà el producte que sigui, però això no encaixa amb el que tradicionalment hem considerat que era una vacuna. Aleshores, hi ha hagut contínuament un jugar amb les paraules. També passa avui en dia, per exemple, jo he treballat molt en temes d'ecologia i sostenibilitat, però cada vegada més la paraula sostenibilitat també s'utilitza per dir coses que van en contra de l'esperit originari del que volíem dir amb aquesta paraula, i que van a favor de potenciar els interessos econòmics de determinats poders, no? Aleshores, tenim una espècie de colonització de les paraules al servei dels grans interessos econòmics, una espècie de corrupció del llenguatge, i el llenguatge és la base del pensament, i sense pensament no som persones. Per tant, hem de vigilar molt, i per això trobo que és molt útil avui en dia tenir present el que van advertir-nos Aldous Huxley i George Orwell a les seves novel·les, per tal de que no anem cap a aquestes societats totalitàries que ells havien descrit. En el cas de Huxley, és una societat totalitària on tothom està superficialment feliç, com ho podem estar nosaltres doncs veient sèries o fent participant en qualsevol mena de distraccions. Però, evidentment, el propòsit de la vida humana no és estar distret, el propòsit de la vida humana és estar despert. I aleshores, amb tot el que està passant, doncs ens toca estar molt desperts, perquè si caiem a la distracció, doncs acabarem amb una societat, per nosaltres i pels nostres fills, una societat que no tindrà res del que tothom havíem somiat des de fa molts segles, que era una societat humana. Tothom havíem somiat en societats de persones autònomes, lliures, creatives, que puguin decidir sobre les seves vides. I el que hi ha de fons darrere tot això són interessos creats que volen una societat de formigues, d'abelles o de robots, que participen en un gran sistema tecnocràtic amb unes poques persones que el controlen i on l'essència de la llibertat humana queda absolutament perduda. I aleshores, per mi és molt significatiu com Huxley i Orwell, als anys 30 Huxley, als anys 40 Orwell, ja van veure venir que hi havia això de fons, no? I en bona part això s'està vehiculant a través de la tecnologia, el que s'anomena la quarta revolució industrial, i aquesta idea de que el progrés consisteix en tenir cada vegada més tecnologia i fins i tot implantar-la en els nostres cossos, i arribar a una espècie de fusió entre humans i màquines. Però aquesta fusió d'humans i màquines no és, com ens diuen els transhumanistes, per donar-nos més poder, és per fer-nos més controlables. Com més siguem com màquines, com més estem envoltats de màquines, més controlables som.
I doncs aquest assaig que ha publicat Jordi Pigem, que és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, també ha estat professor de filosofia de la ciència i també té molta altra obra publicada bé sobre altres aspectes més espirituals. En qualsevol cas, vos recomanem aquesta lectura, que a més la trobava en català, publicada per Fragmenta Editorial, allà on Pigem parla, però de moltíssimes coses més, que tenen a veure amb la pandèmia, la postveritat i també aquesta quarta revolució industrial, bé, i tot això del qual encara n'hi hem arribat a parlar perquè el tema és molt extens i donaria per moltes més converses. En qualsevol cas, el que confiem és que la gent el pugui llegir i treure les seves pròpies conclusions, ja siguin que estiguin d'acord o estiguin en contra amb tot això que expliques en aquest assaig. Jordi, moltíssimes gràcies per tantes explicacions i condem sobretot també per dedicar-nos una estona en aquest dia, en aquest diumenge de Pasqua. Moltíssimes gràcies pel teu missatge.
Moltes gràcies, Mònica, i molt bé de dir que es tracta d'això, que cada persona tot tregui les seves pròpies conclusions. Això és l'essència de ser persones. No creure el que ens diuen, sinó formar les nostres pròpies opinions, del que diuen els mitjans, del que digui jo, del que sigui. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi molt bé.
Molt bon dia.
Adéu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.